Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Així ho ha explicat el Catalunya Nits Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, assegura que de moment no es confirma cap víctima espanyola, però que hi ha més de 60 persones a qui encara no han aconseguit contactar.
Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
Més notícies, Oriol Pujador.
Un incendi a la Franja de Ponent crema més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell i s'ha estès ràpidament pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. Els bombers continuen treballant intensament aquesta nit, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la nit. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados. Es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
Carles III ha pagat 30 milions de lliures, uns 35 milions d'euros, en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer rei britànic que ho revela. La Casa Reial ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten-Windsor. La Casa Reial britànica també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència personal una vegada s'acabin les obres de rehabilitació de l'edifici l'any que ve.
L'atac de l'Iran a un vaixell que volia passar per l'estret d'Hormuz ha obligat a aturar la missió d'evacuació d'embarcacions que l'ONU havia engegat aquesta setmana. L'Agència Marítima Internacional de les Nacions Unides ha suspès temporalment l'operació per facilitar la sortida de centenars de vaixells i milers de mariners bloquejats durant gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic per la guerra a l'Orient Mitjà.
Els castellers de Barcelona i els castellers de Lausana han fet història aixecant a Suïssa els castells a més altitud que mai s'ha fet. L'actuació s'ha fet a la població de Jungfraujoch, a més de 3.450 metres d'altitud. El cap de colla dels castellers de Lausana, Albert Garcia, ha explicat els reptes que s'han trobat.
Pel que fa a les dificultats és sobretot el tema de l'aclimatació amb l'altura. Acabem d'arribar en tren, venim de molt avall, i clar, hem hagut de beure molta aigua per no tenir marejos i tot això.
Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General d'aquesta entitat, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts.
Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, ha explicat a Catalunya Ràdio que hi han treballat durant 2 anys i defensa la importància de formar part d'aquesta organització europea.
Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
Amb aquesta decisió es reforça la presència de Trescat en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música en forma part des del 2009, però fins ara la resta de canals n'havien quedat fora malgrat els esforços constants d'integrar-se a la UER. De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
I als esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada en la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol. L'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians d'ara, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umboja Gibson del Sevetia.
El Mundial aquest dijous s'han resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada: Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori ja estan classificats automàticament per la següent fase, queden en primer i segon lloc amb 6 punts, i l'Equador té opcions per quedar tercer a la classificació amb 4 punts.
A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada vinent serà l'equip del London City.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
Que maco.
Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
Exacte.
No?
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Domènec Subirà.
Ahir vaig anar a dormir tard, esclar, després d'acabar el programa, i no hi estic acostumat. I avui m'he hagut de llevar força aviat. Feia mala cara. Allò que et mires al mirall i fas ganyotes per veure si la cosa s'arregla, però de seguida veus que no. I així ha començat el que ha estat un dia de gestos facials, d'expressions amb la cara. He anat al gimnàs, cosa que no és gaire habitual per mi, tampoc, i justament per això ja us podeu imaginar les cares que feia quan el coi d'entrenador em deia ara flexions, ara uns estiraments, ara aixeca uns pesos, notes el maluc, el notes, i tu serrant les dents, tancant els ulls, narius obertes i suant, mala cara. Després he vingut a la ràdio i havíem d'escoltar sintonies per un projecte nou. Escoltàvem les músiques, una companya i jo, allà asseguts, i ens miràvem i posàvem cares. Cara de... Aix... No acaba de ser el que volem, no? I aquesta... no està malament, no? I arrufàvem el cas, arrufàvem el nas, movíem el cap o movíem la boca en senyal d'aprovació o de descontent. A la tarda he hagut d'anar a una reunió de les colònies del meu fill i al mig d'una llista de mil coses ens han dit que a la nit, allà on van, hi farà molta fred, però que no patim, que van preparats. I en aquell moment, un parell de pares, pensant en la calorada que fa Barcelona, han fet una ganyota que volia dir... Ja m'agradaria ara a mi una mica de fresca i haver-me d'abrigar i ficar-me dins d'un bon sac com un torronet. Tot això deia aquella ganyota, ja us ho ben asseguro. I a vosaltres, com us ha anat el dijous? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Marta Romagosa. I com sempre, avui també... La vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201
91-7474-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Ja sabeu el número de telèfon, 93-201-7474. Si ens voleu trucar per alguna pregunta, per alguna resposta, 201-7474. O també teniu el telèfon del WhatsApp. Els missatges que ens arriben els recollim i els emetem, sigui un missatge de text, sigui un missatge de veu, i ho podeu fer al 667-220-148, 667-220-148, i és un telèfon que ja sabeu que és actiu les 24 hores del dia, o sigui que no cal que ho feu ara. Si us surt una pregunta demà, si teniu una resposta demà, doncs també podeu fer servir aquest telèfon, que és el 667-220-148. I voldria començar per els missatges, justament els missatges de WhatsApp que ens han arribat, per exemple, de la Maria Lluïsa, des de Vilanova i la Geltrú, que ens parlava dels salmons.
Mireu, jo m'agradaria saber, o si més no, si algun nutricionista pogués fer 5 cèntims del tema que em preocupa, de l'alimentació en el salmó, per exemple, que surten missatges en el Facebook i en altres, on diuen que no mengem, sisplau, el salmó de Viver, perquè estan alimentats amb productes, amb aliments cancerígens, com pot ser els ingredients que porten de colorants i altres tants. Clar, això em preocupa. Jo menjo salmó, la meva família també. Sé que no és el de Noruega, però tu el compres, el congeles, i què de bo hi ha amb això, o què de dolent, perquè estem una mica perduts. Amb tanta informació ja no saps què pensar.
Tens tota la raó, Maria Lluïsa. És un tema, a vegades aquí ho hem comentat, s'han escrit articles, se n'ha parlat, crec que n'han parlat també aquí al programa del restaurant Caníbal a Berlín, però com que nosaltres no som especialistes, deixarem doncs que algú ens truqui i et doni una resposta, o et digui, si més no, a on pots trobar una informació contrastada i fidedigna per poder veure què hi ha de bo i què hi ha de dolent en aquest salmó de Viver. I ara tenim una trucada de la Carme, des d'Andorra. Carme, bona nit.
Hola, bona nit.
Mira, tu diràs.
Domènec, jo, bona nit. Trucava perquè ahir vas dir que hi havia una pregunta no contestada de si hi havia algo per la hèrnia de hiato.
Sí, exacte. Si hi havia alguna cosa que alleugerís aquesta,
bueno,
aquest dolor que produeix la hèrnia de hiato.
Sí. Bueno, és que jo tinc la hernia de hiato. Però, a ver, són medicaments. Bueno, hi ha aquest sobret que un són Gaviscon o Almax,
sí,
que te'l
sí,
recepta el metge,
sí,
perquè això és per quan tens mal a l'estómac, te calme molt. I després, pues, no prendre res àcid, I res més, no hi ha res més, perquè hi ha gent que s'operen, però jo tinc una amiga que es va operar i me diu, no t'operis, no te l'aconsello, perquè aquí el que passa és que, clar, te treuen aquest trosset d'on tens la hernia de hiato i te lo substituyen per un tubo, diguem, de plàstic, de, o silicona o el que posin, no sé.
Ja.
I ella no ha quedat gaire bé.
No ha quedat.
O sigui, que és anar trampejant.
No ha quedat contenta. Molt bé. En tot cas, estic d'acord amb el que has dit primer, que hi ha alguns medicaments, hi ha alguns productes que els recomanen els metges, que els recepten els metges. Per tant, el primer i el més recomanable és parlar amb un especialista, amb un professional, que li digui què ha de fer, però en tot cas sí que és veritat que hi ha aquests productes. I l'altre és què menges, no?
Sí, i a més el protector d'estómac.
El protector d'estómac,
perquè
exacte.
Això va molt bé perquè la hernia de hiato produeix acidez.
Un protector d'estómac que et prens abans de sopar, abans de dinar.
Això també evita l'acidez de... que jo sempre tinc el coll com si estigués constipada. Sempre tinc garraspera, però és de l'acidesa que et puja.
Que et puja.
Però que és que no hi ha gaire cosa.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Carme.
Només he dit això, moltes gràcies.
Hem pres nota i t'agraïm la trucada.
M'agrada molt. I estic molt contenta de que tu també siguis aquí aquest dia.
Doncs moltes gràcies. Gràcies per compartir-ho, també.
Vinga.
Bona nit, Carme.
Bona nit.
Bona nit, adeu. Andorra.
Adeu, adeu.
I ara a les Corts de Barcelona hi tenim la Maria Rosa. Bona nit, Maria Rosa.
Bona nit. Avui torno a trucar perquè amb aquest missatge que has llegit d'aquesta senyora que preguntava pel tema del salmó.
Del salmó, sí, sí, sí. Un tema controvertit, eh? Sí, sí, sí.
Bueno, controvertit, a veure, farà com uns 15 anys.
Mm-hmm.
Jo, bueno, el meu marit i jo vam estar immersos en un negoci a Menorca que es tractava de piscifactoria.
Mm-hmm.
És a dir, actualment, Domènec, llenguados, orades, llobarros, salmó i algun altre peix que ara no em ve a la memòria, són de piscifactoria. Piscifactoria. El que nosaltres vam fer a Menorca. Al mig del mar es col·loquen unes gàbies i allí es col·loquen els alevins i es van alimentant. Evidentment s'alimenten amb piensos. Almenys quan nosaltres ho vam fer amb tema de llobarros. Que són dolents, que poden provocar malalties, no. Però és que avui en dia hi ha més consum que peixos que hi ha al mar. És a dir, si tu compres com a vegades diuen, és que avui m'he menjat una orada salvatge. Perfecte. Però aquesta orada, com a mínim, o llobarro, et costarà a 30 euros el quilo.
Aquesta és una altra variable del tema. Sí, sí, sí. Però és que són moltes les variables. Sí, sí, sí.
I ja et dic, és que avui en dia la majoria de peixos que he anomenat és que són de piscifactoria.
Sí, 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 sí.
Si no, no tindrien el preu que
el
tenen.
Preu que tenen.
Jo crec que amb això n'hi ha prou, oi?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Amb això n'hi ha prou, però
sí.
En tot cas sí que és veritat que a la peixateria on compris el peix t'haurien de poder garantir la certesa de si és de piscifactoria o de si és fresc. Que t'ho diguin, tu has de tenir un peixater de confiança que t'ho digui si és fresc o si és de piscifactoria i llavors a partir d'aquí ja t'ho tries.
Però, Domènec, el peix de piscifactoria és fresc.
Sí, sí. Clar.
Si tu,
sí, perdona, però clar, t'entenc. El dir fresc no vull dir que el de piscifactoria no ho sigui. Diguem-ne salvatge, doncs. El de piscifactoria o el salvatge.
Bueno,
així.
El salvatge és el que pesquen els pescadors.
Exacte, exacte. El que passa que és el que dius tu, que llavors moltes vegades aquí hi ha l'altra variable, que és el preu. Sí.
Bueno, és que si tu pagues una orada a 12 euros al quilo, és de piscifactoria. A veure, dolent no és. Ni molt menys.
No hauria de ser-ho, perquè les piscifactories en principi estan sotmeses a uns controls, a unes garanties, etc etc. Però és veritat que és un tema
i
controvertit.
Tant.
No és la primera vegada que llegim o sentim opinions o sentim debats sobre aquesta qüestió. Sí, sí, sí.
Però és que jo només voldria dir, per acabar, que si la gent creu que aquests peixos que he anomenat els pesquen els pescadors, amb tots els respectes, estan equivocats.
Ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
Perquè si em pesquen un d'aquests, aquest és el que 30 euros al quilo yeah, damunt,
yeah, yeah.
I no arriben al mercat, yeah, yeah. Que se'ls queden als restaurants,
abans,
com
sí.
És evident.
Ja, ja, ja. Una,
però,
veus, una altra variable, la restauració. Sí, sí.
És que no hi ha una altra manera.
Mm-hmm.
I ja que estic amb antena, un suggeriment. Vosaltres que feu aquest programa excel·lent amb totes les entrevistes que feu,
sí.
Podria venir un biòleg i que expliqués el tema de les piscifactories, perquè és maco, eh? A més, per acabar, nosaltres allí a Fornells,
sí.
Que era on vam muntar aquestes piscifactories,
sí.
Havia un biòleg que ens controlava.
Clar, 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 clar. No, no és el que dèiem abans. Hi ha unes inspeccions, hi ha uns registres, sí, sí, sí.
Que sí, és sí. Una cosa saludable, legal,
uh-huh.
I avui en dia és el que hi ha.
Doncs moltes gràcies, Maria Rosa. Prenem nota tant de la resposta com del suggeriment de parlar-ne un dia més extensament amb un biòleg, sí, sí.
Sí, perquè així... Sí, sí. Els ignorants sabríem més coses.
Molt bé, d'això es tracta. Maria Rosa, d'això es tracta. Bona nit i gràcies, que ens n'anem cap a Girona a veure què ens diu la Maria. Bona nit, Maria.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Mira, sobre els peixos de piscifactoria, no sí. Sé si a tot arreu es fa, però aquí a comarques, a Girona, hi he vist diferents llocs del bon preu que tenen a part, per exemple, les orades, ho posa, que són salvatges, quan sí, en tenen, no? Que moltes vegades no en tenen, però sí que ho diferencien.
Mm-hmm.
Llavors, els peixeters de confiança, evidentment, han de dir la veritat.
Clar.
I es veuen, si les veus de costat, es veu, el que és i el que no és.
Sí, sí.
I després volia dir, sobre el que diu aquesta senyora, que és el que hi ha, sí, és el que hi ha, però si ve un biòleg que no sigui d'una piscifactoria, que sigui una persona de la sanitat pública o d'una especialitat que faci referència a això, però que no treballi amb això, perquè si no té el cul llogat.
Mm-hmm.
O sigui, no es posarà contra el producte, m'entén?
Clar, 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 no, lògic.
Llavors, aquí va sortir Catalunya Ràdio, no em recordo quin dels programes perquè els escolto quasi tots, resulta que va sortir un especialista en biologia marina i va dir doncs, que el salmó no ha set mai de color salmó, que el salmó es veig i que queda així degut a l'alimentació, no?
Ja, sí, això ho recordo també, però no sé si estan a l'alimentació del pinso, si no, és perquè menja unes gambetes petites que li tenyeixen
el
latiu. Però, la veritat, no hi entenc més.
Les gambetes petites, són
el kril.
Però resulta que si tu vas a la peixateria i a algunes grans superfícies, alguna també n'hi ha, com per exemple el Bon Preu, diuen salmó salvatge. Si l'altre salmó va a 12, 13 euros,
clar,
aquell va a 38,
clar,
40 euros.
És el que
euros.
Deia ara la Maria Rosa.
Doncs el color no té res a veure. Aquell és un color vermell, viu, com una gamba.
Yeah.
No és això de color ataronjat de l'industrial. Llavors, aquell és bastant bo. Però també ve congelat, perquè, esclar, ve realment de Noruega i ha de venir congelat. Saps? Bé, no sé si no te'l fas portar amb un avió, però vull dir que... és descongelat.
Sí,
quan te'l venen, encara que estigui que sembli fresc, en realitat és descongelat.
És descongelat, sí, sí.
Val, però mira, sempre ha menjat millor, no ha menjat pinso, ha menjat criol.
Correcte,
això,
Maria.
Això per un cantó. Però l'altra cosa és que fa hasta potser fins a 10 anys que l'Agència Europea de Salut Alimentària, AESFA, o així se diu, que és un organisme públic de la Unió Europea, doncs va emetre uns informes dient que sobretot les embarassades no mengessin salmó.
Ja. Vale.
Llavors, si això només s'atreveixen a dir-ho per les embarassades, és un assumpte comercial, però fa mal vol dir que no fa bé a gairebé ningú.
No, no, per això et dic que el que he dit jo des del principi, que és un tema, és un tema controvertit.
Oficial que ho va dir-ho,
sí, 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 per això. Per
llavors,
això.
El motiu pel qual no és aconsellable és perquè aquests animals tan grossos com és això, el salmó, com és la tonyina, sobretot allò, el peix espasa, que és fatal,
el
allò, el cazón,
sí, sí,
tot això són peixos tan grossos que han acumulat molts de metalls pesants en la
exacte,
seva vida al mar. I no necessiten pas ser de criadero, els naturals també
no,
ho acumulen
molt. No, vull dir... Escolta'm, si troben microplàstics a l'Antàrtida, doncs imagina't el que poden menjar aquests peixos.
Microplàstics i metalls pesants, com sigui el cadmi, el plom, tot això. Llavors, l'inconvenient que té tant la tonyina com el salmó és que són animals de teixits molt greixosos. Llavors, els metalls pesants s'hi enganxen més.
Val.
Una sardineta en té molt pocs, perquè ha tingut molt poca vida, no?
Clar.
O, per exemple, un capellanet,
sí,
o, per exemple, un lluç, com que no tenen les seves carns tan grasses, s'hi enganxa menys, que no vol dir que la diferència sigui molta, però que no tenen tant de mercuri. Sobre això hi ha estudis publicats a l'abast de qualsevol consumidor com jo. Llavors,
doncs bé, Maria,
compte amb el salmó,
compte.
Compte.
Molt bé, Maria, escolta, una resposta completíssima. Moltes gràcies. I bé, doncs,
I a veure si feu públic això de l'Agència Europea de Sanitat.
Sí, home, suposo que se'n devia parlar. Jo després ho miraré, sí, però suposo que se'n devia parlar en el seu moment, segur. Vaja.
Bastant se'n va parlar,
sí,
però vull
home,
dir que si ho pengeu a la pàgina o alguna cosa,
val,
doncs queda més a l'abast de tothom, perquè la gent es pensa que menjar salmó és qui sap què de bo. Val. Igualment que tonyina, eh? Tonyina
també.
Molt poqueta i molt poc freqüent.
Val, Maria, doncs escolta, gràcies per aquesta resposta tan extensa, insisteixo, tan completa, tan detallada. Et deixem perquè...
Bueno, perquè m'hi fixo, saps?
No, això hauríem de fer tots, també. Això hauríem de fer tots, segur.
Això és estimant-se la nostra salut.
Exacte. Gràcies, Maria.
Doncs,
ens n'anem de viatge, ara ho veuràs. És de veritat, ens n'anem de viatge. Us imagineu construir una ciutat lineal de 170 quilòmetres de llargada i 200 metres d'amplada a la península aràbica en ple desert? La ciutat estaria pensada per 9 milions de persones i tots els serveis personals i col·lectius serien a un màxim de 5 minuts de qualsevol habitant. Encara que ho pugui semblar, aquesta ciutat no surt dels contes de les Mil i Una Nits. És un projecte real, auspiciat pel príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman. D'ell es diu que vol modernitzar el país perquè no depengui en exclusiva del petroli i que ha impulsat una certa obertura. El seu nom, però, també ha sortit als mitjans de comunicació vinculat a l'assassinat i posterior esquarterament el 2018 a l'ambaixada de l'Aràbia Saudita a Estambul del periodista Jamal Khashoggi, molt crític amb el règim. L'economista, polític i escriptor Antoni Vives acaba de publicar El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. L'ha publicat a Editorial Pòrtic. El llibre hi explica la seva participació durant 6 anys al projecte de ciutat lineal i també la seva relació amb Bin Salman. Antoni Vives, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta'm, abans d'anar a l'Aràbia Saudita, què en sabies?
Doncs en sabia poques coses. En sabia els tòpics, que les dones no podien conduir, que era un país autocràtic, un règim duríssim, però no sabia gaires coses. Abans d'anar-hi a treballar, hi havia estat una sola vegada, i vaig anar a fer una conferència, i vaig ser un dia i una nit, i el matí següent me'n vaig anar, i vaig dir que no em venia de gust tornar-hi perquè havien posat les dones darrere un biombe quan la conferència que vaig fer.
Yeah.
Evidentment no es podia veure i vaig dir, aquí jo no hi torno.
Yeah.
Per tant, sí, coneixer els tòpics i les poques coses que vaig veure no em van agradar gens.
Doncs per no voler-hi tornar, déu-n'hi-do, no?
Per això, sí, després la vida dona toms molt importants.
Sí, sí, sí. I com hi vas arribar? Com és que Antoni Vives acaba treballant en un projecte com aquest, a l'Aràbia Saudita, I a més això, doncs en un lloc que tu doncs d'alguna manera no el tenies gens previst, no?
Doncs mira, jo em dedicava a fer consultoria per organitzacions, per ciutats, per administracions, i ja portava dirigint un projecte a l'Índia, a Pune,
sí.
Havia estat allà durant 3 anys, anant i tornant, no de manera fixa, anant i tornant, i feia altres coses a altres llocs, però aquest projecte a Pune jo n'era el director treballant amb una consultora que potser algú que ens escolta la coneix, que és McKinsey, i el soci de McKinsey... Jo treballava per l'oficina de Mumbai, i el soci de McKinsey de Mumbai em va dir, escolta, tu, hi ha aquesta gent de Riyadh, la capital d'Aràbia Saudita, que estan molt perduts, un projecte que els volem ajudar. Escolta, per què no hi vas? I els dius un parell de coses i així els pots guiar. I aquesta entrevista, jo m'hi vaig resistir, precisament pel que hem parlat abans,
sí.
I aquesta entrevista, que era una entrevista que havia de ser d'un parell d'hores, i així va ser, es va transformar en una proposta de sumar-me al projecte, i ho vaig fer perquè em va interessar el projecte i l'oferta que m'han fet era interessant des d'un punt de vista personal, professional, i vaig decidir quedar-m'hi. Vaig decidir provar-ho, aquesta és la paraula. Va ser al cap de 15 dies o 3 setmanes que aleshores vaig veure que això era molt més gros del que jo intuïa en un començament. Clar. I havia començat a veure que aquest país és un país molt, molt interessant.
És que, ara ho has dit, aquest projecte era molt més gros del que tu pensaves, i és que, clar, quan un veu el que expliques en el llibre, i si després un doncs entra a internet, intenta buscar imatges, intenta buscar definicions... realment és que és un megaprojecte d'unes característiques insòlites o inèdites, diria jo. Tu com ho definiries?
És el projecte, sens dubte, més ambiciós de la Terra, perquè és un projecte que no és només un projecte tecnològic, no és només un projecte econòmic, no és només una regió, perquè, de fet, n'hi ha més del que és una... És una regió autònoma semblant allò que havia fet Deng Xiaoping a la Xina, diguem una regió on s'hi desplegaven tot un seguit d'activitats econòmiques per atraure gent i per crear i generar riquesa. NIOM és un projecte que respon a la visió de transformació que el príncep Mohammed bin Salman té al cap. I, per tant, és un projecte que implicava fer unes apostes, implica fer unes apostes que van molt més enllà de la simple inversió en mitjans de producció i en urbanisme. Que ens quedaria molt curts dient que el projecte és això. No. És un projecte on Aràbia Saudita vol fer una transformació i, a més, vol posar-se al capdavant del món en el dur a terme aquestes transformacions. Sí, és així.
S'inscriu dins del projecte, el projecte més ampli, evidentment, del príncep Bin Salman, de modernitzar el país, de canviar la societat?
Jo crec que en l'implícit de la teva pregunta hi ha una molt bona pregunta, és fins a on es produeixen aquests canvis. La primera cosa que el primer que he de dir és que sí, que aquest és un projecte de transformació que es posa al ritme de la transformació de la societat saudita, que, sens dubte, és la societat àrab que en aquests moments està canviant més ràpidament i més cap a la modernitat, tal com l'entenem nosaltres. És a dir, difondre al màxim el benestar, garantir les condicions de vida òptimes per tothom, atraure talent i fer que el talent que tenen no se'n vagi. Això seria l'element central. I, per tant, això implica també doncs la igualació de drets entre homes i dones, això implica que les condicions de treball siguin assimilables a les condicions que entenem que són les òptimes a Europa, etc. Si t'hi fixes, deixo al marge el que nosaltres, europeus, també entenem que és essencial, que és la democratització del sistema polític. No consisteix en això. El sistema, el règim de la monarquia dels Al Saud és autoritari, és un règim autoritari de base tribal, que això també ho explico al llibre,
sí.
I és molt interessant entendre-ho, perquè aquí pensem que hi ha un paio que decideix per tot i s'ha acabat, i això no és exactament així. Però si volem pensar que això és un procés que durà indefectiblement a un sistema de democràcia representativa, doncs no, això no és així.
Tu ara ho deies, no?, que és una societat que té encara una forta base tribal, però també és un país molt jove. Expliques com en el llibre doncs que l'edat mitjana de la població el 2024 era de 29 anys, el 70% de la població té menys de 35 anys. Com és aquesta Exacte. Societat? I també et volia preguntar, tu has notat aquest canvi en el paper de la dona, en l'acceptació de la dona d'una altra manera?
Jo, Domènec, si hi ha alguna cosa que faré sobre una paraula que veia servir Xavier Trias molt sovint, si amb alguna cosa he al·lucinat, és en veure la velocitat, en experimentar la velocitat dels canvis. Els canvis es produïen, no exagero, més a més davant nostre. Era una cosa... I nosaltres en participàvem. És una població molt formada, que parla idiomes, que... És una població, doncs, pares iguals, homes i dones. Homes i dones estudien a l'estranger. Molta de la gent que es queda també és una gent formada. És un país sense pobresa extrema i, per tant, és un país que, amb els recursos que té, que ara s'estan dedicant precisament a la formació i a expandir el benestar social, està canviant molt radicalment. Cap jove que ha estudiat, a Nova York, torna a l'Aràbia Saudita fent veure que no ha vist què és la vida a Occident. Mm-hmm. Vol dir això que ho importen tot? No, perquè la seva cultura és molt potent. Aquesta és una altra qüestió determinant de la meva experiència. He pogut conèixer la cultura àrab en el seu cor, he pogut conèixer l'islam en el seu cor, i tots els prejudicis que nosaltres tenim estan basats en, bàsicament, el desconeixement, dolorós i, a vegades, dolós, i descobreixes que, clar, estem parlant d'una de les civilitzacions més importants de la Terra, que també ens defineixen en part a nosaltres, i que allà veus com evoluciona. I sempre dic que el país on cauen més vels del cap de... El país musulmà on cauen més vels al cap de les zones és Aràbia Saudita. Mm-hmm. Ho he vist amb els meus propis ulls.
Ho has vist, eh? Tu sempre t'havies declarat afí al projecte d'Israel, no?, el projecte sionista de l'estat d'Israel. Mirar-ho des de l'Aràbia Saudita t'ha aportat alguna cosa? Has canviat algun punt de vista?
Jo he estat, efectivament, jo havia estat un gran admirador d'Israel. No és d'ara, ja fa, sí, potser 15 o 16 anys, vaig anar a passar uns dies amb la família de Betlem, uh-huh. I em vaig fer amic de l'alcaldessa i de Betlem del moment i de la gent que l'ajudava. I vaig anar a veure com es construïa el mur i vaig començar a entendre que hi havia coses que no m'agradaven gens. Uh-huh. Més endavant, la meva presència, evident, allà al món àrab, al cor del món àrab, m'ha fet veure que no només hi ha coses que no m'agraden gens, sinó coses que se'ns han explicat no són com havien estat explicades. Mm-hmm. I, per altra banda, que dins del mateix món israelià hi havia molta oposició a com alguns d'ells estaven tirant endavant tot això. És a dir, que no era correcte. Mm-hmm. Ara, el que ha passat en els últims anys no és que ja no sigui correcte, no és que estigui malament, és que és un desastre, és l'intent de genocidi que s'ha fet al poble de Gaza.
De Gaza.
És, uh-huh. és evident. Recorda tot massa el projecte de Lebensraum alemany. Sí. És a dir, aquesta idea que puc entrar fins a un cert lloc, puc entrar a territori libanès per assegurar espai vital. Però què és això? Això, mm-hmm. això no pot ser d'aquesta manera. Yeah. I és veritat que aquí no hi ha ningú innocent, però també és veritat que qui genera el conflicte és, en primer lloc, l'ocupació dels territoris. I la gent que viu s'ha de defensar. Sí. Això és una evidència palmària. Sí. S'expliqui el que s'expliqui. Mm-hmm. Ara, que s'ha de buscar una solució per tot això? Sí, sí, que sí. La solució també passa per veure què passa amb els refugiats, que el retorn dels refugiats a casa seva, tot i que el que diré ara és molt dolorós, serà impossible i és molt injust.
Sí, sí.
Doncs hem de buscar una estabilització tal com sigui possible a la situació. Però sí, sí, veig les coses ara mateix, jo penso d'una manera molt més centrada i correcta.
Has dit dos o tres vegades mira Europa, no has dit mira els Estats Units.
Sí, jo crec que hi ha un discurs, vaja, pels qui érem allà, molt conegut del príncep Mohammed, que va ser nosaltres volem esdevenir l'Europa de la segona meitat del segle XXI.
Me l'haig perdut. Ja em perdonaràs.
La gent... No, home, evidentment. Però nosaltres érem allà i treballàvem.
Clar.
I, ostres, ens va impressionar molt quan va dir això.
Mm-hmm.
La relació amb els Estats Units és una relació més transaccional i s'ha vist encara això potenciat per l'administració Trump.
Mm-hmm.
És cert que molta de la gent que lidera el país s'ha format en l'àmbit d'Aramco. Si ara esteu veient el Mundial de futbol, veureu Aramco a tot arreu. Aramco vol dir Arab American Company, Aramco.
Uh-huh.
I és la companyia que es va establir després de que reunissin el rei Abdulaziz, el rei fundador d'Aràbia Saudita, amb el president dels Estats Units per tal de determinar que hi hauria protecció a canvi de petroli.
Va.
I això va passar l'any 45 i això va ser en Roosevelt amb el rei fundador i aleshores tenim això. Però això és molt transaccional, llevat del fet que aquests dirigents s'han format als Estats Units.
Yeah. No Bin Salman, joves... per això. Bin Salman, no. Si no tinc...
No, si no vaig errat. No, Bin Salman, això la toques completament, perquè ell s'ha format...
Bueno, ho he llegit en el teu llibre, eh?
S'ha format a l'Aràbia Saudita. Però al mateix temps és un home que coneix Barcelona, que coneix... És un enamorat d'Itàlia, li agrada molt França, li agrada molt la Costa Blava... És un home, jo també ho explico, enamorat de la música clàssica, al mateix temps també enamorat de la música electrònica. Hi ha gran gent... El David Guetta és el més vell de les persones d'aquest món amb qui relaciona, però relaciona amb gent de la seva edat. Per tant... És un home polièdric i la gent que està amb ell, però esclar, és el conjunt de la societat saudita, és una societat completament oberta a les cultures internacionals. La Bienal d'Art de Riad és una molt bona bienal, per exemple, i que encara és molt desconeguda.
Ens n'hem anat molt cap a la banda, que ja la volia abordar, la banda de la teva experiència, de la teva vivència allà, però, clar, sí. No vull deixar de tocar també una mica el que és el projecte, no? El projecte NEOM. Recordem que és un megaprojecte urbà a la província de Tabuk, al nord-oest d'Aràbia Saudita. Comptaria amb diverses àrees, però inclou una ecociutat lineal intel·ligent, ho cito així, tu ja després ens ho desgranes una mica, un centre d'esquí en ple desert, un complex industrial flotant, un resort turístic... Clar, tot això és sostenible? Perquè tu mateix ho has dit abans, això al mig del desert és sostenible? Es pot fer?
Doncs no només és sostenible, sinó que segurament és el projecte més gran de la Terra, 100% sostenible. Vull posar un exemple perquè es vegi clar el nivell d'ambició que gestiona aquest projecte. NEOM està desenvolupant la planta de producció d'hidrogen més gran de la Terra, i és una planta d'hidrogen 100% solar. És a dir, que agafa aigua del mar amb energia solar, que seu al mar és tractada i es produeix hidrogen i es produeix aigua dolça amb un sistema tancat 100% sostenible. No hi ha cap planta més gran que la que s'està fent a NEOM en aquests moments. Això passa molt a prop d'aquesta ciutat industrial, Oxagon, que vam dissenyar nosaltres amb Bjarke Ingels, que és, per cert, el dissenyador d'un dels edificis de Fira de la Nova Fira de Barcelona, a l'Avinguda Maria Cristina.
I amb
Bjarke vam decidir que havíem de generar la primera ciutat industrial i logística que retornés a la natura molt més del que n'extreia. I aquest va ser el projecte que vam presentar i va ser el projecte que va ser triat. I ara mateix el port d'Oxagon, el port de Niom, és estratègic durant el conflicte de l'estret d'Hormuz perquè és el port més pròxim, al port, anem a dir, important, més pròxim al canal de Suez, i s'ha fet servir moltíssim i alguns n'estem bastant orgullosos, això. Després
Oxagon seria aquest complex industrial flotant.
Exacte. Hi ha una part que flota i una part que no.
I una part que no. Mig...
Sí, sí.
Val. I després la pista... A mi m'ha creat molt l'atenció aquesta ciutat lineal intel·ligent de Line.
Sí.
Sí? Perquè doncs... ho hem d'entendre realment com ho he llegit jo. Una ciutat molt llarga, uns 170 quilòmetres, i en canvi poc ample.
És exactament com és així.
Fa... Clar, però 170 quilòmetres, o sigui, és que fins i tot he mirat Barcelona, entre els dos punts més allunyats de la ciutat, doncs té uns 17 quilòmetres de distància. Aquí estem parlant de 170.
Ja que agafes Barcelona, si agafem la Barcelona real, sí, no la Barcelona, anem a dir, administrativa, ni l'àrea metropolitana, no, la real,
sí,
la que va posem per cas des de, què et diré, des de Vilanova i la Geltrú,
sí,
fins a Mataró, perquè aquesta és la Barcelona contínua, si tu vens, sí, de Los Angeles i agafes, clar, el cotxe i et diuen, no, és que això és... Tu, amb mesures de Los Angeles ens situarem en els 100 quilòmetres, però deixem això de banda. El repte intel·lectual va ser, Domènec, el que ens va posar, el que em va posar el príncep, em va dir, vull que em facis... Vull que t'inventis una ciutat que en el mig del desert sigui la més vivible, em sap greu dir, fer servir aquesta paraula que no existeix en català, però vaja, ja ens entenem,
sí, sí.
La més vivible i la més sostenible. No vull una ciutat que solucioni problemes, vull una ciutat amb tots els problemes posats ja darrere, endarrere. I vam començar a pensar, vam treballar amb els millors despatxos urbanistes, arquitectes, científics de la Terra, aquesta és una sort d'haver treballat durant aquests anys en allà, i és que teníem accés als cervells més importants del món, i una de les solucions que es van posar al damunt de la taula, que el vam treballar amb un premi Pritzker, amb Tom Main, un arquitecte de Los Angeles, però després vam treballar amb un munt d'arquitectes de tot el món, amb un munt de científics francesos, italians, catalans, africans. Vam ser capaços de desenvolupar un projecte perquè ens entenguem. Si tu agafes l'illa de Manhattan,
sí,
tu tens l'illa de Manhattan i al mig hi tens Central Park, oi?
Sí.
Doncs nosaltres vam agafar això i vam dir, no, nosaltres posarem la ciutat a Central Park i al voltant hi posarem un parc un parc nacional,
sí,
que és el desert de Hisma, en aquest cas, el desert del nord-oest d'Aràbia Saudita, que és un desert meravellós, però que perquè és un desert hem de crear les condicions òptimes perquè la gent hi pugui viure. I això fa que hagin pogut pensar solucions que en l'àmbit del canvi climàtic ajuden a definir una ciutat conceptualment diferent. No es tractava de copiar el que ja s'estava fent, es tractava de fer una revolució urbana, i així ho vam fer, i així ho vam proposar. I, per tant, és una ciutat que sí, fa 170 quilòmetres de llarg, en el punt més baix, arran de mar, fa 500 metres d'alt, com que la terra, diguem, va pujant en el lloc on s'està implantant, acaba, la ciutat es fon amb el territori, i fa 200 metres d'ample. Sí, sí.
I és inevitable preguntar-te ja per acabar per què vas marxar i en quin punt ho vas deixar o en quin punt està ara tot el projecte.
Home, també, doncs mira, el projecte ha estat durant gairebé 7 anys, els 7 anys que jo he estat format part de l'equip directiu, el que jo en diria l'època de la visió. A dins del projecte hi conviuen, com sempre, amb qualsevol projecte, també a Barcelona o a Catalunya, sempre hi ha dues ànimes. L'ànima, que jo dic, l'ànima del PIB i l'ànima del ROI, del retorn sobre la inversió. L'ànima del PIB és la que diu, escolta, fem una inversió, els retorns es produiran d'aquí molts anys. L'ànima del ROI és la que mira més el retorn immediat i, per tant, tant més associat al pressupost. Això és un pèndol, i un cop nosaltres vam ser l'equip aquest, que ara ha estat tot ell canviat, aquest equip vam implantar això, la visió es va desplegar, vam passar de 30 treballadors a 120.000, era el moment de portar gent nova, i així ho vam fer, i escolta, ja va estar bé, perquè la veritat sigui dita, també des d'un punt de vista de l'exigència humana, de la mera dedicació, i això el llibre jo crec que es veu una mica, i d'aquí que optés al final de la meva vida optés per agafar un cotxe i em dediqués a donar toms per Aràbia per mirar d'entendre el país on havia viscut, doncs ja estava bé, perquè si no podria haver-hi deixat alguna cosa més que la salut.
Jo crec que, no ho sé, no, però és com quan de vegades el projecte professional i l'experiència vital coincideixen, no?, i es disfruten tan intensament totes dues, és ben bé un regal, no?, potser, o un èxit, no sé si dir-ho així, no?
No ho sé, la vida, suposo que la vida consisteix a mirar enrere i veure que, d'entre els moltíssims errors que hem comès, doncs, home, hi ha hagut algun encert. I sí, haver viscut això ha estat molt bo. Ho he fet també, en part, amb sacrifici de la família i doncs, de moltes coses de la vida, però sí, he tingut sort. He de dir que he tingut sort, i ara jo volia que que la cultura catalana, que el conjunt dels països catalans fossin capaç de viure amb mi aquesta experiència. Amb el ben entès que hi ha moltíssims catalans i moltes catalanes que hi han col·laborat, que hi col·laboren i que són pel món fent una feina meravellosa. Això també és molt important dir-ho. Sí.
Doncs moltes gràcies, Antoni, i nosaltres contents de sumar-nos una mica, doncs, a aquesta difusió, a aquesta experiència teva, a ajudar a difondre-la entre els nostres oients.
Molt bé, ha estat un plaer ser a la nit dels ignorants, que ja et deia abans que n'era un seguidor diari o nocturn, quan era jove. Ara m'hi he reenganxat darrerament, i avui sent aquí, doncs vaja, és un honor molt gran. Moltes gràcies a tu i a tota la gent que ens escolta.
Doncs no, al revés, gràcies a tu i fins una altra, i si ens vas escoltant, doncs aquí estem.
Molt bé. Au,
fins aviat. Vagi bé. Adéu, adéu.
Au, bona nit, bona nit.
Dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Estem posant aquesta música de Queen, de Show Must Go On, perquè li he dit a l'Oriol, ei, que hem de fer la crida, perquè d'aquí una setmana farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb la Marta Romagosa al capdavant i volem que sigui una festa. Us ho estem dient aquests últims dies i ho repetim ara perquè ja us vam dir que heu d'enviar un correu, si voleu venir, heu d'enviar un correu, ara us direm l'adreça, o ens heu d'enviar un missatge i afanyeu-vos perquè no tindrem places per tothom. Si hi ha molta demanda, haurem de fer un sorteig. Per això hem decidit doncs, a fer el programa en públic fins a ocupar les 18 cadires, màxim dels màxims, 18 cadires, per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que podreu continuar trucant al 93207474 aquell dia, però això no treu que farem un final de festa pels de casa i un final de festa pels que siguin aquí. Què heu de fer? Si voleu venir, escriviu un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem el vostre nom complet i el número del DNI, això sí, per poder després accedir a les instal·lacions. Si hi ha més persones que cadires, us ho deia ara, farem un sorteig, val? Us trucarem, us ho direm per antena. Ens assegurem que heu rebut el vistiplau final i que podeu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir, no té possibilitat d'escriure el correu electrònic, que li digui a l'Aina, ho tindrem en compte. Recordeu, la cita és dijous 2 de juliol de 12 a 2 de la matinada. Per nosaltres, de fet, ja serà divendres 3, eh? L'últim dia. Estem preparant converses, estem preparant actuacions i alguna sorpresa. Ens fa molta il·lusió, però va, afanyeu-vos si voleu venir, perquè, de veritat, només tenim 18 butaques. Va, que tenim encara uns 5 minuts per en Josep Lluís d'Horta. Bona nit, Josep Lluís.
Hola, Domènec, m'hem trobat de nou. I et pregunto ja directament, mira, el favor que estigui despert, eh? Vull dir, no, potser ser que m'has de coordinar. Sí, com te sents substituint la cadira de la Marta? Per dos nits.
Aquesta pregunta no te la podria respondre amb el poc temps que tenim, però només et faig un titular molt bé, un titular fàcil, eh? Entenible, és molt bé, em sento molt bé.
Bueno, però tu estàs al programa, no?
Sí, home, i tant. Treballo amb la Marta cada dia, sí.
Pues per desitjar-te una setmana i bon estiu i la propera...
Sí?
Aquí tens dues molt senzilles d'entendre. La primera és per què els gats són tan esquerps, allò que un gat quan...
Que bona.
No és que em caigui malament els gats, però és que m'he manat que s'ha fet amic d'un gat, oi, penso? No. I, sí, jo vull dir amic de tothom, sobretot dels animals, són més bones persones que les persones, penso.
Sí.
La següent això. És per què els seguidors del Barça se'ls diu culers. Que és una pregunta supergastada i superfeta, perquè la tens un formular.
Val, sí, no estava més recordar-ho.
I la darrera i última, i mira, jo avui tinc ràdio, a les 10 fa ser l'últim programa meu d'aquí, per la meva boca nord, al Carmelo,
sí?
Un programa de música, d'agenda musical de Barcelona, i ara estem fent entrevistes, i avui fa ser l'últim programa, el programa d'una hora i quart, que és La Caixa Negra.
Home, doncs, felicitats.
Sí.
No perquè sigui l'últim programa, sinó perquè pel programa.
Sí, no, felicitats perquè ho faig molt a gust i perquè no em costa gens per el meu estalvar. Perquè, mira, ja t'explico escuetament que he tingut una salut mental, però la teràpia de la ràdio és la millor teràpia que els medicaments que prenc, que no els fillets, ja et dic jo, eh?
I la darrera, dit, última, va, la darrera i última pregunta, sí.
Per què la calor fa que les persones suem?
Perquè
el cos transpua líquid, tothom sap que som aigua, i per algun lloc ha de sortir. Normalment surt pel pipi, però per la suor, per l'aigua que ens treu per la cara i pel col.
Per
quin motiu? Això és una cosa de biologia, que algú de medicina ho explicarà.
Doncs sí, segur que sí. Segur que aquestes...
Que tinguis bon cada setmana.
Gràcies. Igualment, Josep Lluís. Que vagi molt bé el cap de setmana i les vacances, si és que en fas. Queden anotades aquestes preguntes.
A gust, sí, ho faig.
Bona nit. Per què els gats són tan esquerps? D'on ve la paraula culer? Per què els hi diuen així als aficionats blaugrana? I per què la calor fa que les persones suem? Són tres preguntes ben trobades, diguéssim. Ara a veure si trobem les respostes. Nosaltres ens n'anem. Recordeu, insisteixo, recordeu que si voleu venir a celebrar l'últim programa amb nosaltres, ens heu d'enviar un correu electrònic a ignorants@catradio.cat o, si pel que sigui, doncs no ens podeu escriure, li podeu dir a l'Aina per telèfon, val? Doncs ara, uns minutets per al butlletí informatiu i després tornem amb la segona hora de la nit dels ignorants. Fins ara.